Bon dia als garrotxins i garrotxines que volen fer la prova teòrica del carnet de conduir es continuen desplaçant a Girona.
L'informatiu del migdia.
Desplaçar 100 persones cada setmana cap a Girona per anar a veure un examinador que està a Girona en comptes de desplaçar un examinador cap a Olot per examinar aquestes 100 persones. Vull dir, és un atràs, penso que és una manera...
És el responsable de l'autoescola de Sacrés, Fernan Sacrés, en declaracions a Olot Televisió. Es tracta d'una problemàtica que afecta també a Ripoll i que és present des de l'inici de la pandèmia. Els responsables d'autoescoles com la Sacrés d'Olot denuncien i reiteren que les institucions han de fer un pas endavant per solucionar un problema que no havia passat en 50 anys. La Direcció General de Trànsit no té previst, ara per ara, canviar el sistema. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans, avui és dimecres 9 de novembre de 2022 i l'actualitat és la que repassarem a continuació en titulars.
El dia en 4 minuts.
La digitalització com a eina per a un turisme més sostenible. Aquest és un dels reptes que s'ha proposat Turisme Garrotxa per poder oferir un millor servei als usuaris que vulguin visitar la comarca. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
Poder fer-ho amb reserva prèvia, perquè no et tropiques en el mateix moment.
Que no tens allò.
Tenir en algun aplicatiu el com estan aquests aparcaments per poder saber si sí o no decideixo anar-hi.
L'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura tindrà una nova seu. Es tracta d'una nau al barri del Morrot que ha llogat l'Ajuntament d'Olot i que permet a organitzar diverses activitats sense haver-se de preocupar per l'espai. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
La perillositat, sobretot treballant amb, fent educació en el lleure amb nanos, amb joves i amb infants, doncs la perillositat que tenia l'estar al costat del riu.
Mor l'escultor i pessebrista olotí Josep Traiter, als 87 anys. Va ser una de les figures més importants de l'art sacre de la ciutat i va dedicar gran part de la seva vida a l'art cristià, el conegut taller d'imatgeria religiosa. Així ho recorda el mateix alcalde d'Olot i regidor de Cultura, Pep Berga.
Bé, m'ha sabut greu doncs, la pèrdua d'en Josep Traiter. En primer lloc, doncs, donar el condol als seus familiars, als seus amics, però ha estat una persona important en aquesta ciutat, no només com a pessebrista, sinó també com a artista.
En esports, la garrotxina Corina Durante es va quedar a les portes del podi del Mundial de Futbol Sala amb la selecció catalana. El Mundial es va disputar a Colòmbia fa ben pocs dies.
Bueno, ha sigut una experiència única, la veritat. Viure un Mundial així, no tothom té l'oportunitat de passar-hi, i ha sigut una experiència inolvidable. Al llarg del procés, diguéssim, de selecció per preparar el Mundial...
També en esports avui parlarem de Marc Julià, que ha debutat amb la selecció espanyola als World Skate Games. L'olotí va participar en la victòria dels espanyols contra Mozambic per 13-2. El jugador del Reus Deportiu va marcar un gol i va tenir els seus primers minuts en aquest Mundial, després de no entrar en la convocatòria del primer partit davant l'Argentina. I a la contraportada, tot és a punt per una nova edició del petit format. Durant l'última setmana de novembre se celebrarà a Olot la 8a edició d'aquesta iniciativa, un festival amb una programació elèctrica que busca generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista. El responsable de direcció artística del petit format és Joan Martí.
Tenen unes durades de 15-20 minuts, és circular, els alumnes van passant per totes les obres i al final, en els catòlics, es fa un debat.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans, com sempre, amb l'Aniol Puigvert. SEAT Volkswagen accepta les ajudes del govern espanyol per a Martorell i Sagunt.
El grup farà cotxes elèctrics a la fàbrica de Martorell i bateries elèctriques a Sagunt.
Investiguen Casado per dir que si parles castellà a l'escola no et deixen anar al lavabo.
Va dir-ho fa gairebé un any, quan encara liderava el PP, la Generalitat va carallar-s'hi i ara l'han citat a declarar com a investigat.
Marlaska, sota pressió, manté la versió sobre el salt a Melilla entre peticions de dimissió.
El ministre de l'Interior no es mou ni un mil·límetre i reitera que no va passar cap fet tràgic en territori espanyol.
A la pàgina internacional, avantatge avantatge republicà a les eleccions als Estats Units, però sense un daltabaix demòcrata.
Al Senat, els demòcrates s'enduen una important victòria a Pennsilvània, mentre que els republicans serien els guanyadors a la Cambra de Representants.
Un cardenal francès, expresident dels bisbes, confessa haver abusat d'una menor fa 35 anys.
La Conferència dels Bisbes Francesos admet que 10 bisbes tenen o han tingut causes judicials per cometre abusos sexuals o per ocultar-lo.
I acabem amb una notícia dolça, Aniol. Dos panetones fets a Barcelona, escollits els millors d'Espanya.
I tant dolça, Roger, el Gremi de Pastisseria de Barcelona atorga als pastissers Daniel Jordà i Eric Ortuño els premis al millor panetone artesà clàssic, el de fruites, i el millor de xocolata, respectivament.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la temperatura va pujar una mica, especialment de nit. Recordem, dilluns, 2 de mínima. Ahir, 10 de mínima. I avui no baixarà gaire, també al voltant de 8 o 10. La màxima va ser de 22, mentre que Anglès ahir van pujar a 26 graus, una de les més altes de Catalunya. Bé, avui arriba un petit canvi de temps, el notarem en forma de núvols, dia variable, mig ennuvolat, i cap al migdia ja es pot tapar les comarques interiors, cap al Ripollès, caure alguna gota, Ripollès, Cerdanya aproximadament. A la tarda, una mica més de ruixats en aquest sector, Pirineu i Prepirineu, cota de neu alta, 2.300-2.400 metres, i en general s'anirà tapant a tot arreu, però poca pluja n'esperem d'aquest front. Alguna gotellada pot arribar a caure a Osona i la Garrotxa. A la Costa Brava, la tarda seguirà variable, amb un cel mig ennuvolat i temperatura de dia semblant a la d'ahir. Per tant, entre 20 i 24, potser una mica més baixes al sector litoral i prelitoral. Bé, aquest front passarà. Per tant, la previsió per dijous i per divendres torna a marcar sol. Dijous tramuntana moderada i baixa una mica la temperatura. Dissabte hi haurà núvols, en principi no acaba d'arribar pluja, i diumenge tornaria a fer sol. Les temperatures lentament els propers dies aniran baixant, no pas cap gran baixada, però almenys no vindrà calor.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria d'aquest dimecres 9 de novembre de 2022. Els garrotxins i garrotxines que volen fer la prova teòrica del carnet de conduir es continuen desplaçant a Girona. Es tracta d'una problemàtica que afecta també a Ripoll i que és present des de l'inici de la pandèmia. Els responsables d'autoescoles com la Secrets d'Olot denuncien i reiteren que les institucions han de fer un pas endavant per solucionar un problema que no havia passat en 50 anys. La Direcció General de Trànsit no té previst, ara per ara, canviar el sistema.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Desplaçar-se 40 quilòmetres de la teva ciutat per fer l'examen teòric del carnet de conduir. Aquesta és la situació que centenars de persones s'han trobat des de l'esclat de la pandèmia. Amb el coronavirus pel mig, es va decidir centralitzar els exàmens a les capitals de demarcació, deixant al marge les ciutats mitjanes com Olot o Ripoll, que ja tenien espais i zones reservades per poder-ne fer. Un cop superada la fase més dura de la pandèmia, els responsables de les autoescoles no entenen perquè no es torna a la normalitat i es manté la mesura d'haver de fer les proves a Girona. Ferran Sacrest, propietari de l'autoescola Sacrest, diu que el criteri de la Direcció General de Trànsit és del tot incoherent i reivindica el paper d'una ciutat com Olot per poder recuperar les proves de conducció.
Ara últimament, com que tràfic va curta de personal, ens fan desplaçar a Girona la gent per anar a exàmens, la qual cosa és una cosa que va endarrere, bueno, en principi va en contra de qualsevol principi que puguem pensar de dir, bueno, s'han de desplaçar 100 persones cada setmana cap a Girona per anar a veure un examinador que està a Girona en comptes de desplaçar un examinador cap a Olot per examinar aquestes 100 persones. Vull dir, és un atras, penso que és una manera de fer passos enrere per temps, perquè, bueno, en fi, el cap a Olot s'hauria de ser prou important per poder continuar mantinguent exàmens a Olot i no vens a desplaçar a Girona amb un pis de tràfic, que és un problema per lavabos, que és un problema per tot, i em penso que tecnològicament ja estem prou avançats per poder-ho fer tranquil·lament aquí a Olot sense haver-hi d'haver problemes.
Sacrés fa una crida als responsables polítics perquè facin rectificar a la Direcció General de Trànsit.
Sí, sí, sí. Olot i Ripoll, examinem ara Girona, quan no ho havíem fet mai, fa 50 anys que examinem, els anys que fa, si no recordo quan se'n fa, no ho havíem fet mai, sempre ens havien desplaçat, per tant, anys enrere que les carreteres eren més dolentes i que tot era més problemàtic, venien a examinar aquí, i ara que tot és més fàcil, ens fan examinar a Girona quan dius, bueno, no sé, jo ja et dic, jo a nivell polític penso que seria el moment de dir algú que fot tingut de punyes sobre la taula i dir, ja n'hi ha prou, no?, de dir, ja que volem reivindicar coses, o, ecològicament ja és un atras. Desplaçar 100 persones contra una, ja, això ja és un atras bastant important.
A més, autoescoles com la Sacrés es fan càrrec dels desplaçaments dels alumnes per fer la prova teòrica a Girona, la qual cosa suposa un esforç logístic important.
En el nostre cas no, en el nostre cas el preu d'autobús el sufraguem nosaltres, però no ho sé, a les altres autoescoles no sé com funciona això, la veritat és que no ho sé. Però cadascú, som empreses privades, cadascú fa el que vol. Però sí que és un... logísticament per l'autoescola és un problema, perquè necessites acompanyar-los, tenir una persona que vagi allà amb ells.
Des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya denuncien la falta de voluntat de negociació per part de l'administració. El seu president, Joan Sala, detalla que al llarg d'aquest any s'han reunit amb els responsables de la Prefectura de Trànsit a Girona, la subdelegació del govern a Girona i també de trànsit sense resultats. Unes trobades amb les que no han aconseguit arrencar el compromís de recuperar els exàmens teòrics en ciutats com Olot. El motiu és que traslladar-se a fer els exàmens els comporta més feina.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, la digitalització com a eina per un turisme més sostenible. Aquest és un dels reptes que s'ha proposat Turisme Garrotxa per poder oferir un millor servei als usuaris que vulguin visitar la comarca. L'objectiu principal és que els visitants tinguin recursos per a poder-se preparar els seus viatges amb antelació a la Garrotxa, informa Aniol Puigbert.
Evolucionar tecnològicament és un dels principals propòsits que es marquen des de Turisme Garrotxa per poder oferir un millor servei als visitants. La finalitat és dotar d'eines al turista mitjançant la creació de noves aplicacions que permetin, per exemple, consultar l'estat d'ocupació dels pàrquings o conèixer l'estat d'afluència de diverses zones de la Garrotxa. Aquesta digitalització permetrà que tothom tingui cabuda a la comarca, però d'una forma molt més diversificada. La gerent de Turisme Garrotxa és Torina Serra.
D'entrada, el tema de mobilitat, és a dir, com ens movem per la comarca, no allò d'arribar amb el cotxe davant del recurs, sinó d'intentar, però clar, ho hem de preparar. Hem de preparar si volem que la gent hi arribi a peu, en bicicleta, en transport públic, o que parquin en unes determinades zones, poder fer-ho amb reserva prèvia, perquè no et tròpigues en el mateix moment.
Que no tens lloc.
Tenir en algun aplicatiu el com estan aquests aparcaments, per poder saber si sí o no decideixo anar-hi, o on deixo el cotxe abans i agafo una bicicleta, o hi vaig a peu. Llavors, tot això és un repte que treballarem a partir d'ara.
La tardor és l'època per excel·lència de la Garrotxa on reben més visites durant l'any. Anteriorment, la gran part de turistes que venien a visitar la Garrotxa eren molt conscients del territori. Ara, la freqüentació i la massificació de gent ha provocat que no es valori la fauna i la flora de la comarca com es feia abans. Serra explica que s'han de fer formacions per tal de poder transmetre el missatge de sostenibilitat correcta als visitants.
Quina formació hem de fer? No, tant pels nostres establiments com per la gent que està en els centres d'informació, perquè puguin donar una informació molt coherent a qui ens visita. I l'altre és temes de sensibilització, o sigui, és claríssim. Sí que és veritat que, clar, la diversitat que tenim ara actualment a la comarca, però en general, que s'acosten gent de diferents cultures, que segurament bueno, tenen altres maneres d'acostar-se al medi, doncs això s'ha d'explicar que no.
Totes aquestes eines de digitalització que volen implantar des de Turisme Garrotxa són unes accions que s'adhereixen als fons europeus Next Generation i que tenen fins al 2025 per poder-los utilitzar. Per tant, aquests passos s'aniran fent a poc, el que sí que han començat a fer des de Turisme Garrotxa és modernitzar la seva pàgina web.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura tindrà una nova seu. Es tracta d'una nau al barri del Morrot que ha llogat l'Ajuntament d'Olot i que permetrà organitzar diverses activitats sense haver-se de preocupar per l'espai. Una de les raons per les quals el consistori ha dut a terme aquest arrendament ha estat per la perillositat que tenia l'antiga seu dels Escoltes d'Olot.
Els Escoltes d'Olot tornaran a canviar de casa. Estaven ubicats des de feia anys al Molí d'en Climent, unes instal·lacions velles i obsoletes situades sota el pont del Consum. El 2014 el consistori ja va dur a terme unes obres per rehabilitar diverses zones de l'edifici que data del segle XVIII. Després l'Ajuntament va reubicar els Escoltes a un nou emplaçament a l'antiga Providència, on fins al curs passat encara hi eren. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica el motiu del trasllat a una nova seu.
La perillositat, sobretot treballant amb, fent educació en el lleure amb nanos, amb joves i amb infants, doncs la perillositat que tenia l'estar al costat del riu i a més amb un edifici que no recollia cap de les condicions, ni era legalitzable, però el fet de trobar-se en una zona inundable.
L'agrupament d'escoltes i guies Nostra Dona d'Altura no seran els únics que podran utilitzar aquesta nova nau cedida per l'Ajuntament. A l'estar ubicada a la zona del Morrot servirà també com a local associatiu pels barris del Morrot i de l'Hostal del Sol. Aquests barris no disposaven del local per dur a terme les activitats que volien. De fet, el Morrot tenia un local molt petit on només hi cabien els propis membres de la Junta.
Però ara al fer-se l'escola Noima, traslladar-se'n allà, doncs els hi van buscar un nou emplaçament i per això hem llogat aquesta nau que està ubicada a la zona del Morrot i que a més permetrà doncs, que serveixi com a local associatiu a l'associació de veïns tant del Morrot com segurament la de l'Hostal del Sol, que també es troba en proximitat.
Aquesta nova seu que ha adquirit l'Ajuntament d'Olot i que servirà per més d'una associació disposa d'un pati molt gran amb capacitat per una quantitat important de gent. El consistori pagarà 1.200 euros mensuals per aquest arrendament als seus propietaris.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'Ajuntament de Girona vol fixar un topall del 15% de pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat. La proposta es portarà d'urgència al ple de dilluns vinent. Si s'aprova de facto, suposarà que no es puguin obrir més habitatges d'aquest tipus al barri Vell i a part del Mercadal, perquè en tot aquest àmbit afectat per la moratòria actualment, el percentatge de pisos turístics ja s'enfila al 15,5%. Sí que s'hi haurà, però, una excepció. En aquells casos en què un promotor faci una reforma integral d'un edifici i incorpori un ascensor, es permetrà que la primera planta del bloc es destini a pisos turístics. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Lluís Martí, explica que l'objectiu de la mesura és evitar distorsions i trobar un equilibri raonable.
Amb dades de juliol de 2022, que és amb les que es treballa en aquesta modificació de planejament, es comptabilitzaven 748 habitatges d'ús turístic a la ciutat, majoritàriament concentrats a l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell. És en aquest àmbit del Pla Especial del Barri Vell és allà on hi ha el major percentatge del total, és d'un 65%, amb un percentatge molt més baix a l'Eixample, un 17% del total, i amb percentatges ínfims o nuls a la resta de sectors i barris de la ciutat.
Guanyem Girona veu imprudent el topall del 15% de pisos turístics per barris i sectors que proposa l'equip de govern. La formació assegura que aquest màxim dona via lliure a la proliferació dels habitatges d'ús turístic i que facilitarà que s'agreugi la crisi de l'habitatge a la ciutat. L'Ajuntament de Figueres ha instat a la propietat d'un edifici a mig construir de la marca de l'AM a tapiar-lo i avisa que, si no ho fa, s'enfrontarà a multes que van dels 300 als 3.000 euros. El regidor de Seguretat, Pere Caselles, diu que la policia municipal ja ha identificat almenys 3 persones que hi viuen il·legalment i que en un informe a l'agost ja van constatar que ho feien en condicions insalubres.
Hem altra vegada identificat a les persones que viuen allà, que són d'una munió de nacionalitats, algunes d'elles han estat manifestament irregular a l'estat. En aquest sentit, doncs, també ho hem posat en coneixement del cos nacional de policia perquè exerceixi les seves competències, cosa que em consta que farà ben aviat.
L'Ajuntament de Ripoll ha aprovat inicialment el pressupost del 2023 per valor de 14 milions d'euros, una xifra que inclou també el pressupost de la Societat Municipal d'Aigües de 833.249 euros. En un ple extraordinari celebrat aquest dimarts, els nous comptes han tirat endavant amb els vots a favor de Junts a l'equip de govern, les abstencions d'Esquerra i Partit Socialista i els vots en contra d'Alternativa CUP i a la regidora no adscrita Sílvia Orriols. D'altra banda, també s'han aprovat inicialment les noves ordenances balances fiscals, amb la mateixa relació de vots, on es preveu un augment del 4,5% de l'IBI i d'un 4% de la taxa d'escombraries i de l'impost de construccions. I el Consorci de l'Estany ha alliberat aquest dimarts 6 tortugues d'estany a les llacunes de Camp Morgat per afavorir la recuperació de l'espècie. Totes són exemplars juvenils, tenen aproximadament 2 anys i mesuren uns 8 centímetres com a màxim. Des del seu naixement s'han criat en aquaris i no han hivernat per afavorir-ne el creixement abans de ser alliberades al medi. Des del 2011 ja s'han introduït 172 exemplars de l'espècie a l'Estany de Banyoles i al seu entorn, fet que ha permès anar-ne reforçant la població i que reprodueixin de manera habitual. En paral·lel, el Consorci de l'Estany també actua per intentar mantenir a ratlla les tortugues exòtiques. Aquest 2022 se n'han capturat 41 exemplars. Abans dels esports hem de parlar de la mort de l'escultor i pessebrista olotí Josep Traiter, als 87 anys. Va ser una de les figures més importants a l'art sacre de la ciutat i va dedicar gran part de la seva vida a l'art cristià, el conegut taller d'imatgeria religiosa. De família d'escultors, Josep Traiter es va formar a l'Escola de Belles Arts d'Olot i posteriorment ho va fer com a professor durant els anys 70. Els funerals tindran lloc aquest dimecres a les 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Josep Traiter era un dels últims deixebles de l'art cristià i de la imatgeria religiosa que representava Olot a nivell internacional. Després de la mort de Joaquim i Marian Vayreda i altres artistes referents a l'època, Traiter era dels pocs representants que quedaven en vida. Aquest dimarts, però, s'ha conegut la notícia de la seva mort als 87 anys. Escultor i pessebrista Josep Traiter és un dels representants més importants de la història del pessebre a Olot. Les seves obres estan repartides pels museus de tot l'estat. Fins i tot va arribar a fer una escultura pel pontífec Joan Pau II. Així ho recorda l'alcalde i regidor de Cultura d'Olot, Pep Berga.
Bé, m'ha sabut greu doncs, la pèrdua d'en Josep Traiter. En primer lloc, doncs, donar el condol als seus familiars, als seus amics, però ha estat una persona important en aquesta ciutat, no només com a pessebrista, sinó també com a artista. És a dir, de pessebristes jo n'he conegut molts al llarg de la meva vida, però pessebristes que les seves figures puguin considerar-se obres d'art, com era en el cas d'en Josep Traiter, n'hi ha hagut molt pocs en aquesta ciutat. La seva obra està repartida en museus de tot l'estat, era una persona doncs, que tenia un estil molt propi i realment amb ell ens deixa doncs, un dels pessebristes més importants de la història.
Josep Traiter deixa un gran llegat en l'escultura i la història artística d'Olot. El funeral es celebrarà aquest dimecres a les 4 de la tarda a la capella del cementiri municipal d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot destitueix a Mànix Mandiola. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El club aposta per un canvi a la banqueta i el tècnic d'Eibar no seguirà més a la banqueta olotina. Actualment la Unió Esportiva Olot és penúltim a la segona federació i encadena una mala dinàmica de joc i de resultats en els últims partits. Ens porta tota la informació en David Planella.
Mànix Mandiola ja no és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot. Després de 3 setmanes de donar-hi moltes voltes, el club ha acabat fent el pas i ha apostat per un canvi a la banqueta. Amb el tècnic basc, l'equip només ha sumat 8 punts de 30 possibles a segona federació, 2 victòries, 2 empats i 6 derrotes en 10 jornades, i aquests números l'han situat a la penúltima posició, a 4 punts de la permanència. Però la dada que encara crida més l'atenció és la golejadora. L'Olot només ha marcat 4 gols en 10 jornades i un va ser de penal. Mànix Mandiola no ha trobat la manera de fer carburar l'atac de l'equip i diumenge passat, després de la derrota contra l'Atlètic Saguntí, ell mateix admetia que no sabia què més fer.
La suma de los jugadores y el cuadro técnico, por más donde me incluyo yo, damos hasta aquí. Yo no puedo subir a levantar los córners ni a sacar las faltas, no sé. És un punt excepcional, no?
Les declaracions tampoc no l'han ajudat. Mànix Mandiola ha repetit més d'una vegada que té molts atacants però cap davanter amb gol. Va dir que li havia sorprès el nivell dels equips de la categoria perquè no el coneixia i va reconèixer que la seva manera d'entendre el futbol no casava amb la d'alguns futbolistes de la plantilla.
La manera d'entendre el futbol que tengo yo y la manera d'entendre el futbol que tienen algunos no cuadra. Entonces yo a mí no me queda otra que ir con los que Pues que cuadran conmigo.
Fa dues setmanes va desconvocar dos capitans, Eloi Amagat i Jordi Xumetra, i diumenge Eloi va veure el partit des de la graderia i Xumi va entrar a la segona meitat. La relació de l'entrenador amb el vestidor no era la millor i el club considera que la situació, per tot plegat, era insostenible. Per això ha decidit posar punt i final a l'etapa de Mànix Mandiola a la Unió Esportiva Olot 5 mesos després d'haver-lo renovat amb tota l'ambició. El mateix Mandiola deia això a l'estiu.
Nosotros sabemos que pensamos en ganar la Liga. Joder, hemos hecho 650 kilómetros para quedar en mitad de la tabla. Luego pasará lo que sea, pero normalmente suelen pasar cosas buenas, donde vamos nosotros. Pues de luego, que pasar cosas pasan. Eso seguro.
La trajectòria de Mànix Mandiola a la Unió Esportiva Olot ha canviat com un mitjó d'una temporada per l'altra. El curs passat, el tècnic d'Eibar va aconseguir l'ascens a segona federació. Va arribar a la banqueta olotina a finals de març per substituir Albert Carbó i per capgirar una mala ratxa que havia acabat amb el lideratge de l'equip, i ho va aconseguir. Amb ell, l'Olot no va perdre. Va sumar 5 victòries i 2 empats i va pujar després de superar 3 eliminatòries a partit únic.
Paso, vine. Al final hemos hecho de ganar como una forma de vida. Estamos muy crecidos ahora, ¿eh? Igual que no me tengan en cuenta estas cosas, ¿eh?
De l'eufòria de l'ascens del 22 de maig ja no queda res. Poc més de 7 mesos després, l'Olot està enfonsat a segona federació i busca un revulsiu a la banqueta per canviar aquesta situació. Mànix Mandiola marxa amb un balanç total de 7 victòries, 4 empats i 6 derrotes en 17 partits oficials al capdavant de la Unió Esportiva Olot.
A la carpeta esportiva també parlem de la garrotxina Conina Durante a les portes del podi del Mundial de Futbol Sala amb la selecció catalana. El Mundial es va disputar a Colòmbia fa ben pocs dies. Durante assegura que és una experiència que sempre recordarà.
La jugadora de la Unió Esportiva Olot, Conina Durante, combina el seu amor per al futbol amb la passió per un esport molt semblant. L'olotiner també forma part de les files de l'escola de futbol Sala Ripoll i fa pocs dies ha tornat a casa després de viure una experiència que de ben segur marcarà la seva carrera. Durante va ser una de les 13 jugadores convocades per la selecció catalana per jugar al Mundial de Futbol Sala que es disputava a Colòmbia del 24 al 30 d'octubre. La jugadora de la Unió Esportiva Olot és Conina Durante.
Bueno, ha sigut una experiència única, la veritat. Viure un Mundial així, no tothom té l'oportunitat de passar-hi, i ha sigut una experiència inolvidable. Al llarg del procés, diguéssim, de selecció per preparar el Mundial de Colòmbia, diguéssim, de la selecció catalana, van haver-hi diferents entrenos on hi vam coincidir diverses jugadores de la Lliga de Futbol Sala de tot Catalunya. Aleshores, bueno, a mesura d'anar passant entrenaments, diguéssim que es va anar fent un procés de selecció i fins a arribar al final.
La selecció catalana va arribar a les semifinals del torneig, però va perdre contra el Canadà. L'equip va tenir l'opció de quedar en tercer lloc, però Venezuela va guanyar 3-0. Colòmbia va acabar coronant-se com a la gran guanyadora del Mundial.
Som un equip totalment amateur, vull dir, hem estat entrenant només els caps de setmana durant un període de temps realment curt en comparació amb altres seleccions, i no esperàvem tan bon resultat, i la veritat és que l'evolució ha sigut superpositiva. La veritat és que em vaig sentir amb un paper que va portar molt a l'equip, tant personal com futbolístic, i bueno, a portar l'equip sempre al màxim possible. Sí que vaig aportant alguns gols, però no crec que sigui el més important, sinó dintre la cohesió de grup crec que va ser molt important.
El torneig va ser organitzat per l'Associació Mundial de Futsal, una organització enfrontada amb la FIFA que considera que el futbol sala és un esport diferent al futbol i ha de tenir organisme propi. La Federació Catalana forma part de l'AMF i per això la selecció va poder jugar al Mundial de forma oficial.
I també parlem d'hoquei patins perquè Marc Julià debuta amb la selecció espanyola als World Skate Games. L'Olotí va participar en la victòria dels espanyols contra Mozambic per 13-2. El jugador del Reus Deportiu va marcar un gol i va tenir els seus primers minuts en aquest Mundial després de no entrar en la convocatòria del primer partit davant Argentina, on Espanya va caure per 2-4. Aquest dimecres a 2:15 del vespre la selecció espanyola disputarà el tercer i últim partit de la fase de grups davant Angola.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada tot és a punt per una nova edició del Petit Format. Durant l'última setmana de novembre se celebrarà a Olot la 8a edició d'aquesta iniciativa, un festival amb una programació eclèctica que busca generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista. Entre les novetats destaca la incorporació de l'Espai Cràter i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot.
Ja és tradició que a la tardor a Olot es celebri el festival El Petit Format. Aquesta serà la seva 8a edició i tindrà lloc entre el 24 i el 27 de novembre. Una setmana abans, però, el dia 18, l'actriu i dramaturga Andrea Díaz Reboredo ens explicarà quin és el procés que segueix per construir una obra de teatre a l'Orfeó Olotí. Per obrir el festival i promoure el teatre en espais escènics reduïts, entre els joves, el festival Píndoles reproduirà 3 peces de microteatre als alumnes de primer i segon d'ESO de la comarca. El responsable de direcció artística del Petit Format és Joan Martí.
Tenen unes durades de 15-20 minuts, és circular, els alumnes van passant per totes les obres i al final, en els catòlics, es fa un debat on els alumnes poden preguntar als dramaturgs que han escrit les obres, als directors o als propis actors, i es crea un ambient molt maco que cada any realment estem molt contents.
Durant El Petit Format es farà un repàs de la vida de la Mercè Rodoreda, una de les autores més rellevants de la literatura catalana. Tindrà lloc a la Biblioteca Maria Vayreda, a càrrec de Miquel Martí i l'Olga Serós. També reproduirà El gegant del Pi, un monòleg d'autoficció de l'herència rebuda pels avantpassats i la construcció d'una nova llar al teatre principal a càrrec de Pau Vinyals.
Ens agradaria molt, doncs, que el públic assistís i que quedés content, com esperem que cada any ho fan, no? I per això continuem. Aquest és el 8è any. Ara la nostra fita és arribar, evidentment, al 9è, però fer la 10a edició, que quan vàrem començar vam dir que si fèiem 5 edicions ja estaríem contents, anem per la 8a i és una gran satisfacció per nosaltres.
Les novetats d'aquesta edició són l'entrada de l'Espai Cràter dins l'itinerari i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot. El president de la plaça Mercat d'Olot és Jordi Vilarrasa.
Feia temps, doncs, que buscàvem una col·laboració així, no? Poder barrejar la gastronomia amb la cultura i amb l'espectacle, no? I doncs ens ha agradat molt poder-nos posar en col·laboració i que és la primera vegada, doncs, que aquí dintre el mercat es farà, doncs, una activitat, doncs, d'aquesta.
El festival és una iniciativa de la companyia Una Càpsula de Teatre i rep el suport de l'Institut de Cultura d'Olot. Les entrades estan disponibles al portal web del Petit Format.
Doncs amb El Petit Format tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 9 de novembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.